Hola, benvinguts al Xalem Llegint d'aquest mes de maig. Som aquí el Jordi Soldevila, la Roser i la Núria.
Aquest mes us el dediquem al Tisner, Avilí Artís Gené. El Tisner va néixer a Barcelona ara fa 100 anys i va viure bastants anys de la seva vida exiliat a Mèxic. Va tornar a Barcelona el 1965. El Tisner és un personatge difícil de definir. A la seva vida va fer moltes coses. Va escriure, va dibuixar, va fer cinema i va fer moltes bromes a molta gent. Els textos que us llegirem avui són d'un recull que es diu Ciris Trencats, precisament uns textos pensats i dits a la ràdio. I entre text i text, entre Ciri i Ciri, intercalarem, com si fossin piulades del Twitter, petites frases de paraules d'Opotón el Vell, una de les, per a mi, millors obres de del Tisner. Res més, ataquem amb els Ciris Trencats.
En la penombra del cine. A Mèxic, en Pere Caldés i jo, durant una bona temporada, anàvem cada diumenge al cinema. El meu il·lustre cunyat i a mi ens agradava no perdre'ns cap de les sessions matinals i dominicals del cinema Bucareli, una sala mig cèntrica, mig de barriada, que tenia el saludable costum de projectar dues pel·lícules en una sessió, el preu de la qual era profusament raonable. Calia anar-hi d'hora, puig que la llarga tanda començava a 9:45 del matí. Al vestíbul del cinema compràvem unes grans bosses de patates fregides. Ens asseiem i posàvem damunt les nostres cames aquelles bosses de plàstic transparent, grosses com a coixins, i durant tota la llarga tirada de projecció espigolàvem d'esma, mecànicament, el contingut dels envoltoris. Ho fèiem, naturalment, sense gens de pressa, per tal que el comestible combustible ens durés tota la sessió. De fet, era com un esmorzar que es prolongava durant gairebé 3 hores, o sigui, que ens transformava en l'aperitiu d'abans de dinar. A ambdós ens agradava moltíssim el cinema, i gràcies a les projeccions matinals del Bucareli, vam tenir la immensa sort i l'oportunitat de veure unes pel·lícules que eren autèntiques celuloides rancis i que, si no hagués estat per les fabuloses matinals, mai no hauríem arribat a contemplar. No cal que repeteixi com en Pere Caldés i jo ens aveníem. Tothom en té proves abundoses. El pretext dels antics films era formidable de cara al nostre canvi d'impressions, a la xerrameca, si ho preferiu així. I un dia, quan vam encendre els llums de la sala entre pel·lícula i pel·lícula, ens vam adonar que allò que havíem comprat al vestíbul no eren bosses de patates, sinó de cucs d'atzavara degudament fregits. Els animalons fregits s'inflen extraordinàriament i agafen unes dimensions com de dàtil. El gust no deu tenir res de particular i la prova és que, tant en Pere com jo, ens els menjàvem tranquil·lament, talment com si fossin patates fregides. Va ser en Pere qui va descobrir l'error quan anava a posar-se a la boca la patata i va veure uns ullets negres que el guaitaven fixament. «Té, mira!», va proferir. «Quan has vist que una patata fregida et guaiti de fit a fit?» Els coquets de Magüey no són dolents, però mai més no n'hem menjat. Mireu que escric ben a poc i, això no obstant, el que explico passa de pressa.
Pintor retratista. Aquest és un conte del meu admirat Josep Carner. Perdoneu-me, doncs, si només escarneixo. Puig que us el narraré de memòria. Parla, efectivament, d'un pintor de retrats, un home al qual havien fet famós les semblances física i moral que imprimia en les seues pintures. Un dia el van anar a veure dues dames, mare i filla, copiosament endolades. La mare va demanar al mestre si no faria el retrat del difunt, el seu marit i pare de la noia, i el mestre va acceptar l'encàrrec de bon grat i va demanar, tal com pertocava, el major nombre possible de fotografies del desaparegut, de cara, de perfil i de tres quarts. Però la dama el va interrompre. «Fugi, home, què més voldríem? Li encarreguem el retrat justament per això, perquè d'ell no en tenim ni una miserable instantània». El mestre pintor els va fer veure que sense documentació gràfica no hi havia retrat possible, però mare i filla van insistir reiteradament en la reconeguda capacitat del mestre. «Si vos feu miracles», va dir la mare. El pintor va clofar el cap entre els muscles i va acceptar i prendre nota de les explicacions prolixes de la parella visitant. El cabell així, el front així, les celles d'aquesta altra manera, els ulls així, etc. El pintor escèptic va anunciar a les dames que intentaria pintar el retrat del parent desaparegut i les va convocar a una nova visita un mes més endavant. L'home prenia de coll aquells 30 dies a fi efecte de digerir el cop o de conèixer de quin mal havia de morir. Passat el termini convingut, van comparèixer les endolades mare i filla i van preguntar al mestre com anava l'encàrrec. Ell els va dir que havia intentat sortir airós de la tasca i les va acompanyar fins davant un cavallet tapat amb un drap. Van retirar la roba, mare i filla es van abraçar i van caure en una allau de sanglots. La mare, amb la veu tallada i retallada pels plors, va exclamar: «Pobret, com ha canviat!» La memòria és de mena traïdora, car t'ajuda en segons què i en altres segons què et deixa.
Madrid, Zaragoza, Alicante. Abans que no se'n digués Renfe, l'antiga xarxa ferroviària espanyola duia la clarivident nom de Madrid-Zaragoza-Alicante, la MZA, per entendre'ns. Observeu que Catalunya no hi apareixia per enlloc i això era degut a l'afany centralista de trobar en terra valenciana la sortida al mar. El raspaller dels trens de segona classe d'aquella època duien un quadrant imitació de brodat amb les lletres MZA. El meu pare acompanyava Josep Carner en un viatge a Madrid, en tren, naturalment. Josep Carner va practicar un exercici mental al qual era molt afecte. Va explicar al meu pare un conte acabat d'inventar. Anava així. Era un caït tot poderós. Tenia un palau superb i 14 mullers brillants com estrelles de primera magnitud. Era un home terriblement gelós i la seva mare vetllava constantment per tal que el caït no cometés atzagaiades. Recalco que aquell relat eixia improvisadament dels llavis del príncep dels poetes. Una nit, el poderós caït va sentir una música de mandolina que acompanyava un planyívol cant d'amor. Va sortir a una terrassa i va veure que al peu de la finestra del dormitori de la Sara, la més jove i predilecta de les esposes, hi havia un jove del poble que entonava el seu cant d'amor. Va fer sortir els seus esbirros i van capturar el desvalgut jove Ali. El va fer tancar en una masmorra, condemnat a pa i aigua fins que no morís. La mare parlava cada dia, suplicava i es revolcava per terra, implorant perdó per al jove Ali i llibertat per a Sara, que llanguia en la seva cambra, en vaga de fam. Però el caït era inflexible i la seva mare incansable. Tant que un dia, per tal de treure-se-la del damunt, va accedir al perdó i a la doble llibertat. Va dir: «Madre, it, Zaragoza, Alicante!» Ja ho heu sentit? Madrid, Zaragoza, Alicante. A Carné li havia fet el suggeriment de la facècia aquell quadrant brodat que dèiem. Aquesta és la feina dels adagis, fer clara la cosa que hom explica. En canvi, les endevinalles solament entretenen i en posar-les de seguida es veu si l'altre és llest o toix.
No. No et refiïs de la popularitat. No. Val més que no hi comptis gaire, perquè en el fons és un terme relatiu i és impossible d'establir-ne correctament la frontera. El cop de sabatot que Khrushchev va clavar damunt el seu pupitre de la ONU el va fer molt més cèlebre que no pas tota la seva obra governant de la difunta URSS. M'ha vingut a la memòria un fet real, esdevingut a la Ciutat de Mèxic quan hi residíem en qualitat de refugiats. Hi havia, en aquesta categoria d'immigrant polític, un jove paleta català. Era casat amb una noia espectacularment bonica i tothom s'agradava de llur presència. L'Enric, aquest era el nom del jove paleta, s'havia fet famós per la seva eficàcia professional, però la seva muller aviat el va desbancar del seu tron de celebritat. Ella, que ja hem dit que era molt bufona, aviat va tenir un cert renom com a dona massa assequible. Em penso que no era cert, però les males llengües mai no paraven d'explicar una colla de fets no provats i de bescantar la protagonista. De la qual cosa es va esdevenir molt aviat que hom xerrava molt sovint de la dona del paleta, molt més sovint que no pas del paleta. Al cap d'uns anys ja ningú no recordava el nom de l'Enric, el paleta, el qual havia quedat sepultat per la fama, insisteixo que indeguda, de la seva muller. Un dia, a l'Orfeo Català de Mèxic, que era l'indret obligat dels retrobaments, hi havia un grup de companys asseguts en una taula de restaurant. Un d'ells relatava als seus contertulis el gros problema que el neguitejava. A la cambra de bany de casa seva hi havia una canonada que vessava i l'aigua ja regalimava el pis de sota. Havia de cridar paletes i lampistes, però temia mà d'obra malfeinera, que durant aneu a saber quantes setmanes li ompliria la casa d'enderrocs, rajoles i sacs de ciment. Fes-ho fer a un català i et sortirà més a compte. Aviat has dit, on troba un paleta català? N'hi ha tanmateix, és clar, home. Pocs i molt plens de feina. Però són seriosos i compleixen els compromisos. Per què no parles amb l'Enric, per exemple? Ve cada vespre aquí a jugar al dòmino. L'Enric, dius, qui és l'Enric? El coneixes prou, home. És el marit de la dona del paleta. Cors, brotets de la meva ànima, si em dieu on heu amagat l'arsènic, el papa us donarà un paleta viu.
Memòria històrica. Depèn. Rau en el criteri de cadascú. Alguns ho troben com un repiapieig senil, allò de les batalletes, i d'altres com el desig de mantenir ben viva una memòria històrica que, per inclinació natural, tendeix a esvair-se. Jo, i perdoneu la immodèstia, sóc d'aquests darrers. Ja coneixeu la sentència. Cal descriure acuradament la pedra per tal d'evitar que algú hi ensopegui altra vegada. Us volia parlar del nostre primer viatge a Amèrica, en qualitat d'exiliats a bord d'un vaixell esgarrifós, fins aleshores dedicat exclusivament a transportar càrrega. Hi havia, això no obstant, mitja dotzena de cabines i una mica de menjador, per als casos extraordinaris en què sorgien agosarats argonautes d'aquells que paguen passatge de turista en nau de càrrega. El vaixell Ipanema, que habitualment transportava xais de Casablanca a Marsella, ara havia estat llogat pel CERE i traginava republicans a Mèxic. Era primers de juny de 1939, hi anaven 1.300 persones i els bots salvavides i els rais podien, en cas d'emergència, acollir 116 persones, de la qual cosa es desprèn que si s'esdevenia una desgràcia, havíem de morir negades 1.184 persones. Un deliciós panorama. I un dia hi va haver una alarma, en perill de naufragi, i la gent, aquella de pou parada gent, va pujar als ponts arrossegant les criatures i les maletes de cartró lligades amb cordills. On s'ha d'anar? Preguntaven a l'atabalat capità. Venturosament, no va caldre d'anar enlloc. L'avaria no era greu i el pobre Ipanema, l'Eri, va anar fent via. Jo m'havia fet amic del radiotelegrafista del vaixell, un trempadíssim català que treballava des de feia 10 anys a la companyia de navegació francesa, mestressa del vaixell. I un dia em va fer escoltar un missatge que havia captat. Eren els mots d'un diputat nord-americà que, en una sessió parlamentària, havia dit: «El món no anirà bé fins que la vídua de Franco no comuniqui a l'Stalin moribund que els funerals de Hitler ha assassinat Mussolini». Vaig trobar genial la frase del diputat, i des d'aquell dia pertany a la meva memòria històrica com voldria que, d'avui ençà, quedés instal·lada en la vostra. S'entenia molt bé el que deia, en desgrat que no es comprenia gens.
Negritud. A la cantonada del passeig del Born i el carrer de Montcada sempre hi havia hagut una botiga, potser encara hi és, que se'n deia el Negrito. En l'aparador que feia xamfrà hi havia una escultura que representava un negret que plegava tots els tòpics d'aquest món. La botiga es dedicava a vendre teles de tota mena i peces de roba confeccionada. Tenia una superba i nombrosa clientela, i el senyor Solana, l'amo, era un home sol·lícit i cordial. Costa de creure que el que us explicaré sigui rigorosament autèntic. Un dia va entrar a la botiga un senyor que de seguida es va posar a parlar amb el senyor Solana. Li va dir que ell i la seva dona vivien a tocar, allí mateix, al carrer de Montcada. Va explicar, alterat, que la seva senyora acabava de parir un nen negre i que el trasbalsava la infidelitat, però que tothom li deia que el fet que el nadó fos negre no significava res, que podia ser per culpa d'una causa psicològica i no pas d'una infidelitat. Hi havia nombroses persones que li deien que potser la muller havia tingut un nen negre sugestionada per l'escultura que veia tants cops cada dia. I el ciutadà preguntava si allò podia ser cert. «I tant», va fer el senyor Solana. «S'han donat desenes de casos de senyores que han parit nens negres a conseqüència de veure la nostra escultura». El veí se'n va anar completament convençut. Tots són casualitats a la vida. La vida sencera és una casualitat.
L'agudesa del cardenal. El papa Pius XII es deia Eugenio Pacelli i va fer una brillant carrera eclesiàstica i diplomàtica en segons quines èpoques, sobretot unes de molt delicades, que exigia molt de tacte al representant del Vaticà. Va ser nunci papal en diverses ocasions i hom retreia sovint les agudeses que sorgien en les seves converses amb Monsenyor Pacelli. Sovint era, autènticament, allò de tornar-ne quan els altres amb prou feines no hi anaven. Les sortides de Monsenyor Pacelli nodrien minuts de converses, sobretot de diplomàtics. En una gran recepció, en una ambaixada vienesa, a la qual hom havia convidat personalitats de tot el món, el cardenal Pacelli hi nedava com un peix en una peixera. El gran món era, de debò, el seu món, i Monsenyor excel·lia amb els seus mots d'enginy i les seves frases tothora oportunes i concloents. Amb el morbós desig d'atabalar-lo i fer-li perdre un xic els estreps, o sigui, que desconeixent d'una manera absoluta la personalitat d'aquell amb qui se les havia, un ministre va oferir una pinzadeta de rapé al cardenal Pacelli. En aquells temps, allò era una suprema prova de senyoriu i bon gust. El diplomàtic allargava al dignatari vaticà una luxosa tabaquera d'or i esmalt. Era una autèntica obra d'art. Però el diplomàtic de l'oferiment sabia un secret que no compartia amb ningú. Una mica de rapé il·lustríssima. Oh, és clar que sí. Moltes gràcies. El cardenal va obrir la tapa i a la part interior hi havia una preciosa pintura en miniatura, tot un treball que arrodonia el gran valor de la peça d'orfebreria. Però era la pintura d'una dona nua, descaradament provocativa. I aquest era el joc del diplomàtic. Volia desconcertar Monsenyor Pacelli. Ell, però, va pinçar suaument una mica de rapé i amb idèntica suavitat va preguntar a l'amo de la tabaquera: «La vostra muller, oi? Us felicito. És una dona molt bonica». Una noia soltera i verge, és clar, sempre té sortida per lletja que sigui. Les dones tenen sortida gràcies a tenir entrada.
L'ingenu Sors. Parlaré del meu amic sabadellenc, Guillem Sors, pilot d'helicòpter, i faré explícit el seu tarannà ingenu, procliu a la credulitat, malgrat el risc que jo hi faci el paper de malvat de la pel·lícula, perquè tota la vida m'he complegut en la trapelleria d'enredar la gent. I ja sé que és d'ànima malèvol allò d'aprofitar la bona fe aliena i servir-se'n com a diversió. Més val que no en parlem més, si em posava a entonar la meva culpa mai no acabaria. I els ciris trencats semblarien el mur de les lamentacions. Un dia se m'acudí d'ensarronar-lo amb tot un desplegament verbal que fes so de tecnicisme. Ho vaig provar amb l'ajut d'una cara de circumstàncies histriònicament preparada. Vaig fingir una forta angoixa abans d'enfilar-me al seu aparell, com si la por m'hagués trabat els músculs. I el gran tanoca s'ho va empassar. Em va preguntar neguitejat: «Què et passa? Què et trobes malament?» «No, res, de sobte m'he recordat d'una cosa que em van dir dels helicòpters i m'ha pervingut l'esglai». «Què? Què et van dir?» «Que en algunes ocasions el reticulador dels circuits turbofalancàcids s'obstruïa i ja no es produïen reverberacions damunt les plaques sensibles del goròmetre». «Què? De què cony parles? Què cony t'empatolles?» Esclar, el Guillem Sors, format des de fer una pila d'anys a les grans fàbriques de Bell, de Sikorsky i de Hiller, mai no havia sentit parlar de tot allò que jo inventava. «Digues, de què parles?», va insistir. «M'han assegurat que quan es produeix l'oclusió del circuit en ple vol, el rotor s'immobilitza i és la cabina qui es posa a girar a gran velocitat». «Però d'on ho has tret, això? És tècnicament impossible. Si el rotor deixava de girar, l'aparell es desplomaria implacablement». «Mira, m'han assegurat que l'única solució era que el pilot no perdés la serenitat i tanqués fermament la brúixola del turbofalòmetre». «Però què rediantre vol dir tot això? Conec els helicòpters fil per randa. Sé de memòria tot el mecanisme sencer de dalt a baix i mai no havia escoltat una cosa com aquesta. Parles de circuits i làmines i de tot un merder de coses inexistents. Em tranquil·litzes, Guillem. N'estàs ben segur que això no pot passar? Imagina't, fa 25 anys que sóc pilot d'helicòpter i és la primera vegada que sento parlar de totes aquestes animalades. Quin pes m'has tret del damunt, amic meu, i vaig pujar. Hem après moltes coses, que en això tenen raó. I mentir ha estat una de les més principals.
I fins aquí aquest Salem llegint. El mes que ve us portarem en Pere Calders.
El cunyat, que també fa 100 anys que va néixer. Bona nit i fins al mes que ve. Thank you.